Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM. Iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Here is your love for all things. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, la música, la cultura i les lletres. Avui viatjarem de la mà de l'escriptor i advocat Jesús Maria Villafranca. Ell és nascut a Saragossa i en l'actualitat viu a l'Espluga Calba, a tocar de l'Espluga de Francolí. En Jesús ens parlarà de la seva trajectòria literària i avui ens donarà a conèixer la seva darrera obra publicada, Nadie junto al mar. Bon vespre, Jesús, com estàs?
Molt bé, bon vespre.
Un plaer tenir-te a Constantí Ràdio, a l'Arran de Vers, a frec de llavi. Gràcies per venir des de l'Espluga.
El plaer és meu.
Molt bé. Bé, Jesús, per començar, perquè sempre comencem amb aquesta pregunta, que és la típica, com vas començar, com i quan vas començar tu amb el món de les lletres?
És veritat, aquesta pregunta sempre me la fan.
És molt típica, no? Sí, és molt típica. Sí. Bueno. Però és que, clar, és interessant saber...
No, a veure, però és que em fa gràcia que és la pregunta que em fan sempre, la primera, no?
Sí.
Bueno, doncs jo vaig començar a escriure, jo diria que cap als 13 anys, una cosa així.
Jovenet.
Molt criatura. I amb unes agendes que tenia, escrivia, no? Però després hi va haver una aturada perquè els mestres, els superiors que teníem al col·legi, em llegien a la nit i no m'ho deien. I quan vaig descobrir que ho havien fet va ser per castigar-me, clar, perquè havia fet unes opinions que potser no eren...
No eren adients.
No eren adients. No.
Havies donat una opinió que potser no... Sí, no era correcta, no era políticament correcta.
Ah, això mateix. Llavors, clar, tinc un forat entre els 13 i els 18, que és quan jo ja sóc gran... I ja començo a guardar les coses, no al pupitre, que és on me les trobaven, no? I començo, a més, ja amb els primers poemes.
Llavors escrivies poesia? Vas començar més amb escrivint poesia?
No.
Val.
Escrivia pensaments. Igual que faig ara al Facebook, per exemple.
Sí,
no?
Reflexions una mica, no?
Reflexions sobre la vida, no sé. No, com que no ho tinc, no ho recordo bé, no? Però sí que... poesia, em vaig començar a escriure els primers poemes, als 18.
Als 18 anys. Llavors estaves a Saragossa?
O... Clar, fins als 23, que va ser quan vaig venir cap a Catalunya.
Llavors escrivies en castellà?
Totalment.
Totalment. I com que veig que tens obres publicades tant en castellà i en català, no?
Sí.
Veig que vull dir que ets molt versàtil amb això, no? Que t'has adaptat molt a la llengua, vull dir que tant pots escriure d'una manera com d'una altra, no?
Jo crec que sí, jo crec que a mi ningú no m'ha dit mai en un editorial, jo que sé, per escriure en català o castellà, doncs que t'hem hagut de corregir i tal. No. Però, jo que sé, he estudiat molt, no?
Clar, també. Per arribar aquí també has d'haver llegit molt, no? Suposo, i documentat.
Molt, però segur que hi ha gent que ha estudiat i que ha llegit 100.000 vegades
sempre,
més que jo.
Sí, sempre n'hi ha.
No sóc un excessiu lector, però sí estudiós.
Molt bé.
He fet cursos i tant de català com de castellà i he estudiat anglès, he estudiat francès, bueno, idiomes.
T'agraden les lletres?
M'agraden les lletres.
I veig que escrius poesia i prosa a la vegada, vull dir que pots, amb els dos gèneres estàs, diguem-ne, compenetrat, no? Et sents més identificat amb algun gènere en particular? O pots tocar tant la prosa com la poesia... fàcilment.
Vull dir. És que, a veure, jo crec que tenen finalitats diferents. O sigui, amb la poesia és una cosa més intimista. La poesia per mi és trobar-me a mi mateix.
És més des de dins, potser.
I tant.
No? Surt des de dins, la poesia.
En canvi, la prosa normalment acostuma a ser més mental. Més reflexiva, més... perquè em sobta alguna cosa i tinc idees i les vull compartir... Però la poesia, tot i que la comparteixo molt, doncs és més íntima, no? Parlo de coses que ni jo mateix sé exactament què són, saps?
Una manera de descobrir-te, també, potser, la poesia.
Sí, sí.
No?
Sí, sí, exactament.
Molt bé. De fet, dir-vos que en Jesús té un bon nombre d'obres publicades, que van des de la poesia escrita en català i en castellà, i també de la prosa escrita en els dos idiomes. Us en faig una menció d'aquí, de tots el que tens. Mira, una obra poètica extensa, que s'inicia l'any 1991 amb un poemari que es diu Passajero de dos días.
De los días.
Perdoneu, de los días.
De los días.
Això s'ha de posar ben posat, sí senyor, de los días, molt bé. L'any 93 publiques Versos robados i Regreso a Juba, l'any 2004 La voz que muda i l'any 2019 aquest nou poemari que portes avui aquí, Nadie junto al mar. Déu-n'hi-do.
Vull dir... falta un altre, eh?
No, sí, seguim.
Ah.
Seguim. Aquestes publicacions són pel que fa a la llengua castellana. En llengua catalana tens publicats El viaix, l'any 1987, A través de l'obscuritat, l'any 1991, La veu que muda, el 2004, i Tan sols una ombra, el 2014.
Just.
És a dir, que hi ha moltes publicacions. Jesús, com t'ho fas? D'on treus tant temps per escriure tot això?
Bueno, perquè porto 71 anys a la Terra.
I ara tens més temps que mai, potser.
Clar, jubilat.
M'ho imaginava.
Des del 65.
Clar. Ara... Llavors has escrit més, no? Des de...
Ara escric cada dia.
Clar.
He publicat dos llibres de poesia, Tan sols una ombra.
Uh-huh.
I aquest, Nadie junto al mar, uh-huh. Són dos llibres que es publiquen quan jo ja estic jubilat.
Molt bé, clar. I els altres, bueno, doncs els has anat fent,
anava
suposo.
Fent.
Anaves fent, no?
Anava fent.
Molt bé. En aquests llibres, què és el que ens vols mostrar? Què és el que ens vols dir en els teus llibres aquests? En aquestes obres poètiques?
Pues...
Quin missatge diries que és el principal o que, de què parla, no? De què...
Aquesta pregunta és difícil de respondre, és difícil, perquè cada sí. llibre correspon a una etapa de la meva vida,
uh-huh.
a un estadi emocional, sobretot. No?
Sí.
Per exemple, aquest La veu que muda està preparat durant, no sé, 3-4 anys a vora mar.
Uh-huh.
És a dir, no. Llavors, el mar a mi em provoca unes sensacions molt diferents bueno, a l'interior, no? M'agrada molt la muntanya i el bosc, però diríem que el mar m'atrapa més. No?
T'atrapa.
Llavors, clar, pues res, és qüestió de mirar els poemes i...
Perquè podríem dir que una de les fonts d'inspiració seria el mar, doncs, també,
sí,
a part del bosc, però dir, seria sí. un lloc on tu t'inspires molt o...
Molt.
Te venen moltes idees o...
El mar és com una bogeria per mi.
Sí, bueno, és que té... Té la bravura i té la calma, no? Té la...
Si no fos perquè em marejo molt i no puc pujar als vaixells, diguem-ne, perquè em marejo moltíssim,
sí.
jo crec que passaria mitja vida al mar.
Sí.
No a la tercera.
Navegant, no?
Navegant.
Sí,
sóc
sí.
un romàntic.
Molt bé. Els romàntics diuen que tenen tendència a escriure, és normal.
Sóc un romàntic.
Molt bé, Jesús. Bueno, després ens posarem més en aquest llibre, vale? Si vols comentar-nos alguna altra cosa d'aquests llibres que alguna cosa que vulguis dir com a important per tu d'aquests que hem anomenat
doncs,
algun que t'hagi colpit més.
El llibre anterior, Tan sols una ombra, és un llibre d'investigació sobre mi mateix. Saps? És un llibre que per als poetes consagrats com el Jordi Pàmies, que és qui em va fer el pròleg, doncs és un gran llibre per als professionals, entre cometes, no? Llavors, en canvi amb aquest, jo m'hi he posat al 100% com soc, no? I en l'anterior, en Tan sols una ombra, hi havia un interès a fer un exercici literari de categoria, perquè, clar, el Jordi Pàmies, que suposo que saps qui és, no? Doncs era professor a l'institut, un institut de Lleida, i sabia jo que me'l corregiria, i per tant, doncs, m'havia d'esmerar una mica, no?
Exactament, sí.
De manera que ell, per exemple, recordo que estava a Blanes un estiu, i m'havia acomiadat ell dient... la meitat d'aquests poemes sí, i l'altra meitat no, els has de treballar més. I jo me'n vaig anar cap a la platja i vaig estar pensant i pensant a veure com corregir-los o corregir-ne alguns, saps? I, bueno, vaig treballar uns quants, que després li agradarien, uns altres ja ni ho vaig intentar, i ves per on vaig trobar un filó emocional prop del mar i van començar a sortir uns poemes diferents que quan els va veure el Jordi Pàmies diu, on els tenies, aquests poemes?
Fixa. Et faltava...
Aquesta és l'anècdota.
Et faltava com...
Estava, jo crec, encotillat.
Val.
Per la situació.
Que passa que quan diuen aquests poemes sí, aquests poemes no, també és una mica... Això a vegades, aquestes opinions, no?
Però si ve d'una persona tan...
Ja,
però... No sé com dir-te, que a mi em mereix molta confiança.
Sí, sí. Però com que cadascú té el seu estil d'escriure i...
Clar, però això també jo, per dir alguna cosa, a la teva edat, potser pensava com tu. Clar, però després, a mesura que et vas fent gran i li vas traient importància a moltes coses, i una és aquesta. O sigui, que si tens la sort que tens un poeta o una poeta doncs, que t'està ajudant...
Una guia, no? Com
una guia. Doncs, i que,
també t'hi aboques a les seus consells, és evident. És evident.
Clar, que jo li discutia alguna cosa, no? Però...
Sí, però que volia dir que mai... No, és que potser no m'he explicat bé. Que mai et canviïn la teva essència. No, és a dir, que la persona sigui com és, no? Ella mateixa, que s'expressi com... Sí que t'han de guiar, doncs sempre està bé poder agafar aquestes guies, però que no et canvi la teva personalitat, saps què vull dir? Que a vegades estem molt manipulats i en aquesta societat. Les coses han de ser així o xà, no? Vull dir, crec que és important que cadascú mantingui la seva essència.
Sí, sí.
A l'hora d'escriure, a l'hora de pintar, a l'hora de viure, no? Penso.
Sí, sí, estic d'acord totalment, però... Porto una vida bastant retirada jo socialment, sóc molt poc amic de la societat literària. Molt poc amic.
T'agrada anar al teu aire?
Al meu aire.
És que ho t'entenc perfectament.
Com que això m'ho respectava, l'interès meu era provocar que s'enamorés dels meus poemes.
Molt bé.
Per tant, si jo el que sentia era que si deia que un poema no acabava d'estar rodó és que no se n'havia enamorat. I, per tant, a mi ja no m'interessava el poema, publicar-lo,
sí.
O sigui que això és el que puc dir, per exemple, d'aquests dos últims llibres.
Tu t'has conegut més a través de la poesia?
Bueno, també he de dir que jo practico meditació fa molts anys.
Molt bé.
Vaig començar als 32, 33 anys.
Molt bé, assíduament ho fas?
Assíduament, cada dia.
O sigui, has agafat aquesta vessant i no l'has deixat.
Bueno, estava molt despistat. Jo quan tenia aquesta edat, 32-33, és una edat que per mi va ser crítica, que és quan comences a fer-te o sentir-te que et fas gran. Saps? Bueno, és així, no? I llavors estava jo molt despistat. O sigui, se m'havia acabat la joventut primera, no?
Sí.
I llavors, doncs, no acabava de concretar què és el que volia fer, per exemple, en el terreny literari. I, bueno, estava molt despistat i va caure a les meves mans un llibre sobre la pràctica del zen i vaig començar pel meu compte.
Molt bé.
I, bueno, després això m'ha servit per... tinc facilitat, per tant, per entrar dins meu.
Molt bé, molt bé.
Llavors, de vegades, moltes vegades, pues, quan estic dins meu, estic fent altres coses, pam, sorgeixen uns versos. Saps? En canvi, quan estava més despistat, més cap a l'exterior, doncs no tenia aquesta possibilitat, no? De que sorgissin coses...
Sí, estaves més cap enfora i no... no i, clar, i quan entres dintre, no? És clar. Més fàcil de poder després...
Per tant, és un dels pilars de la meva vida, és aquest, no? És la meditació i la reflexió poètica, anem a dir-ho així. O fins i tot la reflexió no poètica, no? També, no? Són dos pilars fonamentals per mi, no?
Molt bé.
N'hi ha un altre, i acabo.
No, i tant! Digues, quin és l'altre?
I l'altre és la família.
La família, importantíssim, no? Clar que sí.
Sí, perquè a mi em dona molta estabilitat.
I a més la família, si t'acompanya amb això que fas tu, no?
M'ho respecten, almenys.
Si t'ho respecten i t'apoyen o t'acompanyen, doncs...
M'acompanyen, sí.
Sempre és una bona... Bueno.
Sí, estan contents. No m'ho diuen perquè els deu fer vergonya.
Segur que els hi encanta, Jesús.
Sí, però no m'ho diuen a mi.
No t'ho diuen? No. Bueno, a vegades no cal que t'ho diguin. A lo millor ja t'ho demostren d'alguna altra manera.
Sí, ah, sí, sí.
Segurament.
Amb les presentacions, per exemple.
Molt bé.
Han vingut.
N'has fet bastantes, de presentacions. He vist que tens moltes presentacions. No sé si dir presentacions o a Terrassa, no? A Terrassa. Perquè
clar.
Tu hi has viscut, a Terrassa?
25 anys.
Vale, llavors, ara ja ho entenc, perquè molts dels llibres que... Em sembla que... On està l'altra llista? Aquí, mira, molts dels llibres... Passajero, tal, Terrassa, surt Terrassa.
Clar, 25 anys, perquè...
Aquest llibre vol dir que el vas editar i el vas publicar a Terrassa, no?
Clar.
Vale, llavors vivies allà.
25 anys.
25 anys, clar. Clar, són anys.
És que jo quan vaig venir aquí a Catalunya... vaig anar a la facultat de dret a Barcelona a acabar la carrera, perquè havia fet 4 anys a Saragossa. I faltava, doncs, el cinquè, no? I llavors havia conegut anys abans la que seria després la meva dona, que vivia a Terrassa. De manera que era normal que quan jo vingués cap a Catalunya, doncs, acabés anant a viure a Terrassa amb ella.
Molt bé, molt bé.
I els meus fills, tots tres, són nascuts a Terrassa.
A Terrassa. És a dir, que tu, Saragossa, Terrassa, Espluga...
Bueno, i pel mig vaig treballar uns anys a l'Ajuntament de Sabadell.
Molt bé, així que has corregut una miqueta.
Sí.
Eh?
Sí.
Molt bé. Molt bé, Jesús. Escolta'm una cosa. Què et sembla si escoltem una cançó que ens has demanat?
Ah, sí, sí, sí.
A veure si ho sabré pronunciar, això. Daikin Tana, de l'Ale.
Sí.
Escoltem?
Thank you.
Molt bé, hem escoltat l'Ale de Dai Quintana. Aquesta cançó, per què l'has triada, Jesús? Què et diu?
Digues. Pregunta.
Què et diu aquesta cançó?
Bueno, forma part d'un tipus de música que a mi m'agrada, que és la música oriental. A més, en concret, aquesta em sembla que és... de quin país és el que està damunt de Xina, a Mongòlia.
Ah, molt bé.
A mi m'agrada sempre veure els reportatges de Mongòlia i la ruta de la seda i coses d'aquestes. Perquè és una combinació d'una part que m'interessa molt, que és el budisme, i una altra que són músiques molt líriques, en realitat.
Molt bé.
Molt emotives.
Pues gràcies, perquè m'ha agradat.
T'ha agradat?
Sí.
De res.
Molt bé. I seguim amb la trajectòria literària d'en Jesús. Trobem una obra publicada l'any 2001 en prosa castellana, La boda d'Andrea, que tu dius que és un llibre de viatges, val? D'experiències.
És un viatge.
És un viatge.
Un viatge a Colòmbia.
Ah, molt bé.
Que és l'única vegada que jo he passat el charco, que diuen, no?
Molt bé, vas estar a Colòmbia.
A la ciutat de Cali,
sí?
Que diuen que és la capital mundial de la salsa. Cosa preciosa, veure aquella gent, l'alegria que tenen, com ballen.
No hi he estat mai, jo, veus, allà.
Oh, és una meravella. Jo em vaig sortir enamorat i continuo igual, no? Enamorat. Perquè em van convidar a un casament.
Ah!
Allà. Llavors... tot era una novetat per mi.
Clar.
Tot. Sí, per exemple, el temps. Allà sempre és la mateixa temperatura, perquè és, és tropical, és el tròpic.
Sí, sí.
El tròpic colombià, no? I els joves, perquè jo hi vaig anar amb dos fills meus, els dos barons, doncs es dedicaven molt a sortir a la nit, a ballar, a salsa i tal. I jo, la veritat és que no m'atreia especialment a el món de la nit. A més, hi havia el problema encara de la guerrilla, la violència. Clar, i què vaig fer? Vaig dir, bueno, faré un diari de tot el que em vagi passant i succeint. És un llibre molt divertit, eh? T'ho dic.
O sigui, tu vas començant, diguem-ne, no t'ho vas plantejar, faré un llibre d'això, sinó que faré un diari i a través d'aquell diari després vas anar veient que podria ser un llibre, no?
Sí. 4 anys després va sortir el llibre.
I vas fer un diari, i vas estar molts dies?
24.
Quasi un mes.
No, dona temps.
Per això, i anaves escrivint tot el que anava passant?
Sí, em quedava a l'apartament sol a partir de les 9 del vespre, posem per cas, i jo, doncs, a escriure, a recordar el que havia fet, el que havia vist, és que és tot multicolor.
Clar.
És, la parla és...
El caràcter de la gent, també, suposo, no? Molt oberta. Molt
oberts.
Clar.
Molt carinyosos i, no sé, són guapos, les barreges que hi ha racials allà són immenses, vull dir, allà nosaltres cantàvem una mica, no? Cridàvem l'atenció perquè allà el que funciona és la barreja.
Sí, curiós.
Quina alegria i tot molt bé. I llavors d'aquí va sortir i la boda d'Andrea.
La boda d'Andrea. Era real aquesta Andrea, clar, era la boda de...
No.
Ah, vale.
Sí, hi ha una barreja aquí de...
És ficció, una mica.
Literatura verité i ficció.
Molt bé, vale.
És una mica, sí.
Seguim. I en prosa catalana ha publicat també Mostra de narradors terrassencs,
sí,
que són narracions curtes, l'any 1992, no?
És la primera vegada que publico amb llibre, jo.
Narracions curtes.
O no sé si va ser primer la mostra de poetes i després la mostra de narradors. Sí, em sembla que la de poetes... De quin any és, això?
Aquesta del 92, oi? Sí.
Del 92.
Mostra de narradors.
De memòria no ho sé. Però bueno, aquí deu constar el llistat.
Sí, aquí...
Jo crec que primer va sortir la mostra de poetes i després la mostra de narradors.
Bueno.
La qüestió és que era la primera vegada que jo... sortia a la palestra, no? Com a autor publicat, editat, no? I, bueno, era l'època aquesta que dic jo, que dels 30 i pico, que no acabava jo de trobar el què, no? I, per tant, són intents. Amb aquest, que són en prosa, doncs són tres narracions curtes o en què jo el que buscava era sobtar el lector. Fer-hi una mica de joc amb el lector, no? Que hi posés una mica d'interès a saber què estava passant.
Què està passant?
Però era bastant enigmàtic algun d'aquests. Jo suposo que no el va entendre ningú, no?
Caram, potser sí. Clar.
Això ja passa.
Bueno, això haurien de dir ara aquí.
No ho sé, perquè fa tants anys...
He
perdut la pista de la gent amb qui jo anava, que era una associació que hi havia a Terrassa de poetes.
Associació
de poetes terrassencs.
Molt bé.
I vaig estar 10 anys.
I després també tens Els dubtes dels caminants, l'any 2007.
Del caminant.
Especifiquem-ho.
Perquè era jo.
Eres tu el caminant?
Clar.
El dubte del caminant.
Els
dubtes del caminant.
Del caminant.
De tu, el teu, o sigui, és un llibre, suposo, que va parla d'això, no?
Parla de que jo em poso a caminar en direcció a Santiago de Compostela.
Ah, el Camino de Santiago?
Clar.
Val.
Tot sol.
Vas fer-ho el 2007?
Bueno, vaig fer 300 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Caminant, sí. No ho havia fet en ma vida.
Val la pena?
En aquella època sí, perquè d'això ja han passat anys, eh?
No sé. Però vull dir, et va...
Va anar de conya.
Vale.
Conya.
Vas aprendre, bueno, o et vas conèixer més, o vas aprendre...
Es coneixen molt.
Estar amb tu i estar... Bueno, clar, és que jo he sentit gent que han anat al Camino de Santiago i diu, és que és un altre món, allò. Estàs com en un altre...
Sí.
Diu, quan tornes aquí, és una cosa molt rara, no?, que et passa. Això m'ho han explicat, eh? No.
Doncs en aquest llibre... Ho explico jo també, això, al final del llibre, em sembla. Que a mi em passava que quan vaig tornar a la feina, perquè jo treballava llavors a l'Ajuntament de Lleida, com a advocat, i me'n recordo que tot em semblava estrany, molt estrany tot, però no el despatx i el que sé, els papers i tal, tot. La gent pel carrer, els cotxes, el soroll...
És que clar, 300 dies seguir...
No. 300 dies no. 300 quilòmetres.
Perdona, clar, és que si no seria un any sencer.
Oh, que bé.
És que ara dic no. Vale, 300 quilòmetres. I vas fer-lo sol, el camí?
Sol.
Vas anar completament sol.
Sí. La meva dona va dir que volia venir amb mi i jo li vaig dir que no, que volia fer una experiència en solitari.
Sí, la majoria de gent que hi va diuen que és molt... t'aporta més anar-hi sol, no?
Ajuda molt, perquè és que saps què passa. Sí, clar, depèn del que busquis. Perquè és que si no et distreus. O sigui, ets al camí de Santiago, però en realitat ets amb la rialla, en la brometa, en el comentari, amb si són de la feina, doncs la feina... Si és la dona, doncs els problemes dels fills, i dir, no, i això...
Tu volies marxar i no emportar-te res, diguem-ne. És com si anessis allà d'una manera més buit, no? Com si anessis...
Sí, havia anat a una terapeuta emocional, perquè, clar, la meva vida està no massa plena, però té alguns episodis que necessito ajuda. Ajuda emocional, perquè em despisto.
No? Sí, de fet... Mira, hem anat a parar on jo volia ara. Has estat bé que hagis parlat de l'emocional, perquè l'any 2012 publiques un assaig, El benestar emocional.
Que publico, l'edito, jo, en realitat. No està publicat.
Val. Però que és un tema que, clar, suscita molt interès. A més, avui en dia, tot el tema de les emocions, que a vegades potser les emocions les volem amagar, no? Però que realment estan aquí, que vull dir que formen part de la nostra vida, el dia a dia, no? I que està molt bé que les puguem entendre i bé, no sé, i indagar una mica sobre elles i reconèixer-les, no? Suposo que en aquest llibre has volgut...
En aquest llibre, a veure, està escrit amb la idea d'ajudar.
Clar.
D'ajudar el lector, no? Encara que s'ha quedat a casa i allà està el prestatge, no? Però en realitat, cada un cert temps, jo ja d'adult, he necessitat doncs, visitar una terapeuta emocional. I la primera terapeuta va ser en aquesta època I em va dir, diu, escolta'm, per què no fas una cosa? Em devia veure ja molt amoïnat i molt carregat i molt d'allò. Diu, per què no fas una cosa? Perquè no te'n vas sol uns dies, passes de la família i te'n vas, i només amb tu mateix i tal. I llavors ella mateixa em va suggerir l'assumpte aquest del camí de Santiago. Però com que jo no sóc religiós, practicant, doncs em va estranyar. Dic, però si jo no hi crec en aquestes coses. Clar. Dic, tu oblida tant. Cadascú té el seu camí.
Sí, com si no fos, diguem-ne, un tema només de religió, no?
Això mateix.
Clar, parlar d'un sant, clar, doncs, sí, sembla...
Què pintes tu en el camí? No, però la veritat és que després vaig arribar a la basílica aquella de Santiago i em vaig emocionar molt. Veus? Perquè ho havia aconseguit.
Clar.
300 quilòmetres en solitari, amb una motxilla de 10-12 quilos. Una persona que mai no ha fet coses d'aquestes.
No ho havies fet, no havies anat ni diguem-ne, a la muntanya o a caminar o...
Bueno, uns quants quilòmetres i para de comptar,
sí, però,
no?
Però normal,
motxilla, sí. albergs juvenils, que t'has d'espavilar perquè has de rentar les robes, de comprar pel camí per poder menjar, no sé què, tot això jo no ho havia fet mai.
Quina edat tenies, llavors?
Deu fer, això deu ser, a veure, 2005, potser no, 2002, 17 anys. Sí, en tinc 71, 54.
Clar, imagina't. Sí, però, sí, una experiència...
Però estava en plena forma.
Una experiència que repetiries ara, en aquests moments?
Jo sí, el que passa és que la hauria de fer més a poc,
bé.
Saps? Això que vaig trobar gent que tenia 73 anys, fent aquest
camí. I en el camí es coneix molta gent, això, de totes
molta
les
gent.
Idees, de totes les cultures, de tota la...
És molt maco perquè resulta que t'ajuntes amb una gent durant una etapa i després els perds de vista perquè si són molt joves van més ràpids que tu, si són més grans van més lents, no coincidim ja amb els albergs perquè ens hem parat abans a 10 quilòmetres... I de vegades coincideix que te'ls tornes a trobar en un altre alberg, no? I és una alegria, allò.
Clar, és que el Camino de Santiago, ara m'ho estava imaginant, clar, tu estàs amb l'entorn i no hi ha res més. O sigui, totes les obligacions, o bé, obligacions entre
sí, sí.
cometes, no? Clar, que clar que tens que fer alguna sèrie de coses, no? Però vull dir, l'obligació del dia a dia allà desapareix. L'obligació d'anar a tal hora això, a tal hora... És molt diferent, no?
Per sort, jo tenia la sensació que és que aquestes coses les explico al llibre. Si, jo crec que si el busques el trobaràs, aquest llibre. Però espera, que vull dir-te una cosa.
Sí.
Era molt interessant la sensació que tenia jo que nosaltres caminàvem com per una catifa, per mitjà d'una catifa, i a les vores, als dos cantons, hi havia la vida. Nosaltres no vivíem la vida, vivíem el camí.
Bona reflexió aquesta.
I la sensació era aquesta, era que anaves
sí, per allà sí.
i bon dia, però res més, eh? Sorties per anar com papà, per exemple, però tornaves al camí.
Sí, sí, sí.
I aquesta sensació sí que la tenia. I clar, això és el que fa que després, quan arribes a la vida ordinària, has perdut el costum.
Clar, és un canvi bestial, no?
Molt.
Et deu costar inclús després tornar-te.
Molt, perquè a més tens els ulls oberts
sí, sí, sí.
de tant bosc i tanta natura i tant camp i tant no sé què, i el cor superobert. Clar, i vas després a la feina i et diuen, és com si et diguessin, tanca una mica, no tant, saps?
T'entenc, és, bueno, clar,
és una gran experiència.
Molt bé. De fet, Jesús, he vist que també tens coneixements de filosofia i psicologia. Suposo que també són dos branques que t'han ajudat amb el tema de les emocions, no? Tant a expressar-les potser també més i a poder fer aquest llibre també, gràcies a aquestes...
Quin dos llibres?
El de les emocions.
Ah, aquest.
El del benestar emocional. Vull dir que són dos branques que també estan molt lligades, no?
Sí.
Amb el tema de les emocions.
El que passa és que una cosa i l'altra queden molt lluny en el temps.
Uh-huh.
O sigui, jo els estudis que vaig fer a l'Autònoma a Barcelona són de quan jo tenia 30 anys o 30 i poc. I en canvi aquest llibre està escrit fa 5 o 6 anys.
Però ara tens més saviesa. Clar.
Tinc més experiència.
Més experiència.
Més coneixement.
Més
coneixements. I
més vida viscuda, també, no?
Més vida, més... Clar, és que podríem estar parlant hores.
Hores. Molt bé. Una altra cosa que també farem menció del Jesús i és que ell ha dit que està força vinculat a les Borges Blanques,
sí,
on coordina un grup de lectura de poesia a la biblioteca des de fa 3 anys i que, sí, com bé ell diu, està tenint força èxit. Com va sorgir aquesta iniciativa?
Molt fàcilment.
A veure.
Com tot lo bo. Quan jo em vaig jubilar,
sí,
una de les primeres coses que tenia jo pensades era llegir tots els poetes que no havia pogut llegir per causa de la professió, diguem-ne, de, sí, la dedicació
pel
a la professió.
Temps.
Clar. Llavors, sempre m'havia quedat amb les ganes de llegir autors i autores, autors i autores, i un any vaig anar a la festa de la, no, com en deia, no sé què, festa mundial del, de la poesia, em sembla, com a espectador, i vaig conèixer una de les bibliotecàries. I parlant, li vaig explicar, doncs mira, jo ara el que vull fer és això i tal, i d'aquí va sorgir la idea d'ella i de mi, no? Va sortir d'aquí, de formar un grup. Grup que al començament érem 3 persones.
Només. Fixa't.
Però recordo que dels primers que vam llegir, jo em vaig quedar enamorat, va ser Joan Vinyoli.
Ah, jo tinc un petit llibre de Joan
Tan enamorat
Vinyoli.
Que sí, vam repetir. I vam fer 2 mesos seguits. O sigui, fem, sí, un cop al mes, doncs 2 cops. Vam fer seguits. L'únic poeta que hem repetit. Perquè jo em vaig quedar tan enamorat que vaig dir, no, esclar, és que no en tinc prou, Vull dir, però ho podíem fer perquè llavors érem 3 persones. Ara som habitualment unes 15.
Imagina't.
Ha crescut molt.
Llavors es reuniu allà un cop a la setmana, no?
Al mes.
Al mes, molt bé.
A la biblioteca preparem durant un mes, durant el mes abans,
sí,
la lectura d'un, sí, autor. La, sí, bibliotecària aquesta es preocupa de trobar originals per tots,
molt
a
bé,
les diverses biblioteques de Catalunya.
Molt bé.
I amb aquests préstecs nosaltres doncs preparem la sessió.
Sí.
I ens reunim el 3er dilluns de cada mes i, escolta, ja, com m'han dit últimament, a remoure les emocions.
I esteu allà llegint?
Sí, sí, estem hora i mitja.
Molt bé.
Hora i mitja.
Llegiu els poemes, no?
Llegim els poemes, els comentem.
Molt bé.
Ens hem inventat una metodologia que és que primer fem un primer comentari tots.
Això està molt bé, perquè a més és una idea que ha sorgit espontània i clar, la gent ho pot... Està molt bé que pugueu hasta comentar el poema.
No, clar, fem una primera ronda, diguem-ne, d'impressions en general de, sí, l'autor o de l'autora. I després, ja, començant per la meva dreta, que jo sóc el coordinador, doncs cadascú llegeix el poema que més li ha interessat o els poemes, si és que hi ha segones rondes.
Uh-huh.
Llegim els poemes i els comentem. Qui vol, els comenta.
Molt bé.
Saps?
Sí, sí, sí.
I què ens passa moltes vegades? Que això és molt curiós.
Què us passa?
Que moltes vegades passa que, pues no sé, no m'ha acabat d'agradar, vull dir, no sé si l'he entès prou i tal, però tots, eh?
Sí, sí.
Quan sortim al cap d'hora i mitja, la immensa majoria diem, ostres, quin poeta, quina poeta, tu. O sigui, la pròpia lectura col·lectiva i els comentaris que fem entre tots ens nodreix.
Més que si pas estàs individualment, no? Potser?
Molt més.
Fixa't.
Jo no ho sabia, això.
No ho havia... Bueno, jo
no
tampoc
sabia,
no ho he experimentat perquè no hi he anat mai a cap club de lectura a fer...
No, jo tampoc.
A llegir poesia així col·lectiva, no...
Llavors, allà...
Però em sembla genial.
Sí, sí,
ens ho hem... És una idea que es podria aplicar a les...
Jo he proposat al Facebook les últimes anotacions...
Em sembla que ho he llegit.
Proposo exportar aquesta idea.
Pues me sembla genial.
És dir, a veure,
sí, sí,
perquè recordo que a Montblanc li vaig dir al Josep Civit.
Ah, sí, el conec.
Però el Josep té una manera de funcionar, pel que es veu, doncs, que per aquestes coses no és gaire receptiu. No sé si és que no té ganes de fer coses, ja en té prou amb el que té ell i tal. Li vaig proposar, dic, fem aquí a Montblanc un grup de lectura de poesia de biblioteca, no? I llavors ja vindríem dels pobles de l'entorn i tal. No. Però jo estic disposat, eh? Vull dir, si aquí...
Bueno, l'important és que tu ja ho has dit.
La idea
hi és,
sí.
I s'està fent. Vull dir que...
S'està fent i funciona.
I funciona fa 3 anys, no? Que estàs...
Fa 3 anys.
Jo crec que sí, que s'animaran. Sí.
Bueno, a veure,
poc si a poc, aquestes coses a vegades...
A veure si algú ve i m'ho diu. Ara, el mes passat va venir una poeta, que no sé si la coneixes, que es diu Neus Gili,
Sí, és de, és de Lleida, no? De bueno, Balaguer?
De Balaguer.
De Balaguer, sí. Sí, sí, ja sé qui és, la Neus.
Va venir a aquesta sessió, sí. Va quedar enamorada. De
com... Sembla que amb la Neus ens vam conèixer en una trobada de poetes a Piera.
Pot ser.
Sí, que va fer la Josepa Vallès. Josepa Vallès?
Aquesta no sé qui és.
Perdona, Josepa Rivera. Que sí. Es diu Rivera, sí. I, com jo, sí. Sí,
sí. Sí.
I va ser a Piera, sí, la vaig conèixer allà.
Doncs va venir perquè li vaig presentar a Borges un llibre, l'últim que ha publicat, em va demanar que li presentés.
Sí.
Li vaig presentar i abans va assistir per primera vegada a una reunió de les nostres i em va quedar enamorada.
Sí, sí, sí.
Diu, es va, espavila't, que tu ets jove,
sí.
I espavila't, munta alguna cosa per allà per Balaguer i jo no dic que cada mes, però puc venir sovint perquè tampoc... Està tan lluny.
No ho tens tan lluny. Jesús, on podem trobar aquestes obres teves? Estan en algun lloc a través d'internet o a través de, o en alguna llibreria o alguna cosa? Per si ara algú que ens està escoltant digui, escolta, mira, jo m'agradaria, no sé, conèixer una mica més a, en Jesús i llegir algun llibre seu.
Bueno, aquest últim només es pot trobar per internet.
Ara en parlarem una mica d'aquest, que no l'hem comentat gaire. Aquest és l'últim últim, no?
Sí, aquest té mesos de vida.
Nadie junto al mar. Què vol dir? Nadie junto al mar. Estàs tu sol davant del mar, no? És això, el títol?
Sí, estic sol,
però... Estàs tu amb el mar.
Sí, sí, clar, però hi ha moltes més coses aquí. Et començaré dient que em va costar moltíssim trobar aquest títol. Sembla tan fàcil, no?
Sí.
Que sí?
Sí, sembla fàcil, sí.
I vaig donar voltes i més voltes i més voltes i no sé quantes vegades vaig fer la redacció del títol. Això vol dir que, per mi, com t'ho diria jo, que perquè és... Que diu alguna cosa? Que és un llibre molt emocional.
És molt emocional.
És molt emocional, molt. Mm-hmm. Aquí em revelo jo, m'hi revelo com molt espontàniament i molt autènticament, no?, en aquest llibre. Llavors, trobar un títol que permetés a mi presentar-me d'una manera ambigua, perquè això és ambigu. Quan està parlant de mi, perquè Guaita no té subjecte, em sembla, com diu... Diu, nadie junto al mar, però no diu el què.
No diu el què.
No, li falta el verb, doncs, seria. Nadie junto al mar fent no sé què.
Clar, clar, clar.
Nadie junto al mar. I llavors què?
Sí, sí.
Enigma.
Enigma, sí. És que és un títol que crea.
I així, ara que no ens escolta ningú...
Digues, digues.
Puc dir-te que aquest nadie sóc jo, però també no sóc jo.
Vale. Aquesta ambigüetat.
És una cosa etèria, no?
Etèria.
Aquest nadie.
Val. Deixa'm llegir el que...
Sí, sí, sí.
Això ho has escrit tu.
Sí, sí.
Ens diu el Jesús: he conocido poetas de todas las edades y estilos y he llegado a la conclusión de que lo que habla más claramente de ellos son sus poemas. Después hay que tener en cuenta, claro, las obsesiones de cada poeta, que también suelen revelarse en sus textos. A mi juicio, la calidad de la poesía no depende solo ni principalmente de la instrucción que hayan recibido sus autores, sino de la profundidad de su corazón y de su mente. Con poca profundidad, los poemas pueden ser bellos, pero artificiosos, superficiales, ligeros, sin apenas calado. Por eso, los poemas que más me gustan son los que logran que me sienta concernido, como si los hubiera escrito solamente para mí, para mi propia intimidad. Los poetas solemos ser la avanzadilla de las gentes que aman, sufren y se alegran camino del despertar. Nuestros versos solo son un espejo en el que se pueden ver amando, sufriendo o alegrándose. Molt bé. Sí, sí, sí. Sufren, amen... La poesia és això, no? És sofriment, també.
És com un mirall, no?
Exactament. És que si no hi ha tot això, ja no hi ha aquesta...
Jo crec que aquests textos són meditables.
Sí.
O sigui, un pot posar-se una música com aquesta, seure en una butaca i llegir un i després un altre, després un altre.
Doncs ara saps què faré, que això m'agrada molt. Obriré i a veure quin em surt.
Ah, molt bé. A mi també m'agrada això. Un de petit. Vinga, va.
Mi cuerpo es el mástil, el palo mayor al que me aferro cuando arrecia la tempestad. Ostres. Sí, sí, és sí. Definició.
És que a més llegeixes molt bé, tu.
Ah, gràcies.
Sí, sí. M'agrada, m'agrada.
M'hi sento quan estic llegint. No, no, m'agrada.
Jo m'emocionaré
sí.
Ara, eh?
Sí.
Conforme vagis llegint poemes...
Ai, a veure...
No, però està bé, que m'emocioni.
Tu vols que en llegeixi algun? Perquè, clar, aquí n'hi ha... A veure, també dir-vos, que no ho esteu veient, només ens esteu escoltant, que el llibre està il·lustrat...
Per Xavier Villafranca,
que és el fill,
el
no?
Fill petit
del Jesús,
a partir d'un dibuix de l'Arantxa Villafranca, que és la meva filla.
Molt bé.
I ja està.
Tenen hi ha un poema i
sí, va alternant.
Va alternant, no? Hi ha com temes, perquè luz, no, mar, un poema que porta per tema vida i diu així: vivir como si fuera el viento, meciéndome entre las nubes, sin ver, sin oír, rozando con la suave piel de mi vientre la tierra y el mar, sorteando colinas y valles hasta llegar al puerto del definitivo amarre. Ese es mi sueño.
Està tot dit.
Està tot dit.
Està tot dit.
Són poemes que diuen molt, eh?
Molt.
Amb poques paraules, són versos...
Això és la poesia.
Això és la poesia, que donen molt missatge. No és una gran extensió de vers i en canvi comprimeixes i dius tot el que vols dir, aquella està molt bé. Aquest llibre on te'l podem trobar, Jesús, aquest?
Aquest a Amazon.
Aquest a Amazon. Val. Recordeu, Nadie junto al mar, de Jesús Maria Villafranca. Aquest llibre el podeu comprar o trobar a Amazon.
Sí.
I el recomano perquè els poemes, bueno, ja ho heu vist, no? Ja ho heu escoltat. A veure si en tenim algun altre per aquí. A veure, el Jesús ens en vol triar algun, perquè ell els coneix més bé que ningú.
Bueno, jo també tinc els meus gustos, no? Com tothom. El següent és molt maco, també.
També és de l'apartat de vida, perquè hem dit que hi havia apartat mar, llum, vida i altres.
Amor.
Amor, y digo así: perderse entre los trigos ya altos, entre las olas de un mar crecido, entre los árboles de un bosque cercano, perderse en uno mismo, de los sueños en vigilia, de las locuras de un corazón ansioso, perderse del todo, salir al encuentro de nada, fijando la mirada en nada, saludando a nadie, simplemente perderse, sin pararse a escuchar los cantos de sirena que ya no conmueven, y, sin embargo, sentir que amas, que te aman, que eres más que nada amor. Que bonic! Bé, podríem passar aquí,
bueno,
perquè n'hi ha una bona...
Sí, sí. Bueno, jo espero que tu, quan te'l llegiràs,
sí,
em faràs
tant.
Algun comentari.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo ara em toca a mi llegir aquest format.
Si vols, si vols, puc donar la meva adreça de correu electrònic.
Sí,
per si algú...
Sí, sí, i tant. Si algú volgués el llibre...
El llibre, o comentar-me no sé què, que ha sentit no sé què...
Dóna'l el correu, sí, Jesús.
Vinga, doncs és... Jesús, amb CH.
Val, o sea, CH.
No, 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 no Jesús, sinó Jesús.
Val, o sea,
amb CH.
CHESUS, no?
Perquè és la CH aragonesa.
Ah, val, val, val. Jesús, què més?
Jesús, arroba...
arroba...
Ah, no, perdó. Jesús, Villafranca, tot junt.
Cuidado, repetim. Jesús.
Jesús,
Villafranca.
Just.
Arroba...
Gmail.
Gmail.com. Sí, qualsevol persona vol un llibre o fer algun comentari en Jesús, ja ho sabeu, li escriviu a aquest correu: jesusvillafranca@gmail.com. Molt bé, Se'ns ha acabat el temps.
Se'ns ha acabat el
temps. Se'ns ha esgotat. De tota manera, un plaer tenir-te aquí, Jesús.
Igualment,
gràcies. Ja saps que pots venir quan vulguis. Com que se'ns ha esgotat el temps, doncs, bueno, tornes a venir un altre dia i seguim.
Ah, bueno, això com vulguis tu. Per mi és un passeig arribar fins aquí, una passejada.
Pues moltes gràcies per estar aquí amb
nosaltres.
M'acomiado de tots vosaltres i us espero el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Sigueu feliços. Adéu-siau. Here is your love for all things. Here is your card, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live.